a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 19 minuts del matí. Va, coses bones. I altres que no tant. Però vinga, comencem per les bones, perquè aquest dijous s'inaugura l'Escola Agnès i això és el miracle dels pans i els peixos, perquè ja no s'ho creia ningú. Hem d'anar enrere en el temps, però tan enrere, tant, que a vegades costa fins i tot de creure que hagin pogut passar tants anys. Vaja, n'han passat tants fins al punt de dubtar de si valia la pena fer una escola nova tal com estaven les xifres de natalitat, etc, etc. Però el cas és que dijous s'inaugura l'Escola Agnès. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Gràcies a Déu. Bé, a Déu i a tots aquells que han fet possible això.
Sí, gràcies a tota la
feinada. Perquè hem passat regidors, alcaldes, legislatures, ha passat de tot aquí, eh?
Sí, estem molt contents, la veritat, que per fi es faci... Sobretot que Sitges tingui una quarta escola pública. Penso que això era important. I l'acord que vam arribar amb la Generalitat, perquè és veritat, tal com dius tu, quan es va decidir al final fer-ho, estàvem en un moment que dèiem, home, la natalitat cada vegada hi ha menys nens i potser no serà necessari, però sí que hi ha un acord que aquest edifici, en cas de que no es pogués omplir en algun moment, doncs es pogués utilitzar per qualsevol altre equipament públic, diguem, no?
I com deia aquell, sort que l'Ajuntament n'ha pagat el 45%, exacte, perquè si no tampoc hi hauria escola.
Exacte, exacte. Nosaltres sí que ens vam posar molt forts en aquell moment. Aquí això sí que va ser també en la legislatura passada, que ens vam posar forts en el sentit de dir, escolta, assumim la meitat gairebé, perquè si no, no la feien l'escola. Entre que això, que no hi havia massa demanda i que en aquells moments la Generalitat pues, tampoc no podia disposar, aquesta escola s'ha fet perquè Sitges ha volgut tenir-la i ja està. I sobretot perquè entenem que era un deure molt gran que teníem amb l'Agnès de Sitges, no? Amb tants i tants nens i nenes que han passat per allà durant 14-15 anys, tots els mestres, totes les directores, tothom que ha passat per allà, els hi devíem una escola. Que d'aquí uns anys potser no faci falta aquesta escola, no passa res, tenim un equipament fantàstic, com el podreu veure el dia 9, que es podrà utilitzar i és un equipament públic que sempre ens anirà bé.
La frase ja ho diu, que tot va bé si acaba bé.
Sí.
Però cram, quan Aurora Carbonell deia, i on se m'acudeia quan era candidata, que totes les coses van molt lentes, que van horrorosament lentes... Vaja, per lentitud, la de l'escola, eh?
Sí, però també et diré que arriba un moment que sí que hi ha alguns polítics que s'hi posen, eh? Aquest ha estat un procés que és veritat que durant molt de temps ha volgut molta gent, però jo ara, des d'aquí, sí que vull agrair moltíssim la feina de dos regidors. El primer, l'Eduard Terrado, que va ser regidor d'ensenyament i va ser el que va iniciar i sobretot insistir a la Generalitat perquè això es tirés endavant, i després el David Martínez. Jo penso que per la tossuderia i perquè ells es van implicar 300% en això, s'ha pogut fer. Perquè si no, bueno, pots anar tirant molt de temps, eh? Diguem, ah, jo ho he demanat. Jo penso que sí, que arriba un moment que si no hi ha persones que realment s'impliquen molt, i vale, potser és veritat també, tot s'ha de dir, ha coincidit que ara hi havia una alcaldessa d'Esquerra Republicana i un conseller d'Esquerra Republicana i per tant les relacions eren fluidíssimes i contínues i ens parlaven contínuament i teníem la confiança de dir, escolteu-me, vale, ja poseu ja mans a l'obra amb això, no? És veritat que a vegades hi ha coincidències que ajuden, però també hi ha persones que s'hi posen molt i això és molt important.
Va, que farem valer la línia política ara, mal que sigui per aquest petit triangle de les Bermudes que tenim. Oci nocturn, botellots i govern. Per una banda, com saben tots vostès, l'oci nocturn no ha vist satisfet a la seva petició de poder tornar a obrir. El conseller Argimon diu que fins que no baixin de 100 el nombre de persones a les UCIs i hi hagi un 80% de persones vacunades, no s'obrirà. Molt bé. Oci nocturn relaciona la seva obertura amb la presència cada vegada més massiva de botellots a tot arreu. L'alcaldessa Aurora Carbonell, com va assenyalar ahir Damià Hors, però com també saben tots vostès a través de les xarxes, fa dies que malda, dient-li al govern en veu alta, que és govern del seu partit, que faci alguna cosa per permetre que l'oci nocturn pugui anar més enllà de 2:15 de la nit i que, per tant, pugui pugui desembussar-se una miqueta aquesta situació de la qual els Mossos d'Esquadra ara diuen que arribarà un moment que ja no es podrà més, perquè sumen 80.000 hores extres i ja no col·loquem aquí les de la policia, perquè vam parlar amb el regidor i també va dir que això és... Esclar, això s'ha de poder desbloquejar d'alguna manera.
S'ha de desbloquejar. Jo he parlat, de fet he parlat amb Salut i amb Interior, i amb el conseller d'Interior parlo, per sort, també bastant sovint, i li vaig dir, escolteu-me, o obriu, o el tancament s'allargui una mica, és que ja no et dic fins les 3, ni que sigui fins les 2, no ho sé, aneu obrint paulatinament, no?, allò, o tindrem molts problemes, que, i de fet els tenim molts problemes greus, que a més que no solucionen més policia, perquè és que és el que dius. A mi hi ha gent que em diu, oh, és que no hi ha prou policia. A Sitges tenim més policia que mai. Tenim la nostra policia local fent hores extres, el que dius, que jo no sé, bueno, hi ha tantes hores extres que ja no sé ni com acabarà això. Tenim policia privada, tenim seguretat privada per controlar tot l'oci nocturn de Primer de Maig i Joan Tarrida. Tenim més Mossos, hem tingut més Mossos que mai durant l'estiu, perquè també vam posar un reforç amb antidisturbis. Vull dir, tenim més policia que mai. Per tant, no s'arreglarà posant més policia, perquè ja ho veiem, els problemes que hi ha. Què passa? A les 12:30, quan s'acaba tot, tothom es queda al carrer, tothom. I és una hora que m'ho deia un mosso, diu, en aquella hora hi ha tots, els bons i els dolents, i es queda tothom. I es necessiten 2 o 3 hores perquè la gent vagi marxant, el que decideix marxar-se a la 1, o el que només faria una copa i se'n va en seguida, o el que es quedaria fins a les 5 del matí. I això és un problema, i se'ns acumula tothom als carrers, al passeig, als parcs, a tot arreu. Vull dir...
Hores d'ara això no té cap altra sortida.
Bé, no, sí que ens han insistit nosaltres això, que és que Salut, sobretot, és un tema molt de Salut, que no ho veu, que ells entenen que encara estem en un risc que podria tornar a haver-hi una onada, diguem, i que per tant ells han posat uns números que fins que no s'arribi a aquests números no es podria tornar a obrir. Els hi fa molta por obrir l'oci nocturn perquè entenen que tanta gent tancada en un espai sense mascareta, sobretot, doncs els hi fa por encara.
Vinga, anem a matisar unes quantes coses, perquè Salut ha vist les imatges del carrer Joan Tarrida.
Sí, segur, i no és el carrer només Joan Tarrida, eh? Recordem-ho que és a tot arreu, perquè jo parlo amb alcaldes i alcaldesses de tot arreu i tothom està desesperat. Hi ha gent que té carrers, com nosaltres, hi ha gent que té muntanya, que també ho passa fatal, hi ha gent que té zones de polígons industrials que està... Vull dir, tothom té algun reducte que està passant això. Sí, clar que ho veu, però ells t'insisteixen que el que no volen obrir són els recintes tancats. És a dir, que hi hagi molta gent al carrer i sense mascareta,
fins és dolentíssim. Fins a cert punt ho accepten.
Exacte,
això.
És dolent, però fins a un cert punt estan a l'aire lliure. Però amb un recinte tancat, doncs això encara els hi costa.
Que em deixeu ser dolent.
Sí, tant.
Doncs aleshores fem cercaviles per festa major i no hi ha problema.
Bueno, en això estem.
No hi ha problema de fins i tot aforament controlat ni res de tot això. Perquè sí. Si determinades imatges, diguem-ne, que són més o menys acceptades, i jo diria que són acceptades perquè són comunes a tot arreu i per tant ja no es poden evitar, aleshores almenys que la ciutadania no visqui aquesta frustració.
Sí, el que passa és que hem de tenir en compte que allò que fa l'Ajuntament, que organitza l'Ajuntament, evidentment és responsabilitat de l'Ajuntament. Nosaltres mai organitzarem un acte...
Ens veiem a venir això.
Clar, amb 300 persones en un lloc tancat i sense mascareta. L'Ajuntament no ho farà. Ara, un privat, si es té la gent al carrer, és veritat que nosaltres tenim, evidentment, la competència d'ordenar aquí al carrer, però el que fa el privat... Nosaltres no ens hi podem ficar, diguem, no? Per tant, el que organitza l'Ajuntament, tot i que amb això dels cercaviles ja en parlarem, ja parlaràs amb el regidor de competència.
L'Ajuntament té, evidentment, més capacitat i més responsabilitat d'organitzar els seus propis actes, però no té tanta capacitat de poder controlar tot el que ha passat i tot el que està passant.
No, perquè aquí jo ho reconec, no ens en sortim, hem fet de tot. Hem fet una prova de l'oci nocturn amb senyalètica, amb posar que la gent circuli d'una manera concreta perquè no es quedin tots de peu, posant més terrasses, fins i tot perquè la gent estigui asseguda. Hem parlat, evidentment, amb tots els establiments, hem posat això policia privada, policia nostra... O sigui, hem fet de tot i no ens en sortim. I, per tant, clar, aquí és responsabilitat de tots. Nosaltres ara, la setmana que ve, ens tornem a reunir. Demanem reunió també amb els privats per dir-los: nosaltres fem tot el que podem, però vosaltres també heu de fer. Vosaltres heu de controlar els vostres clients.
Quina sensació de... Cadascú té un punt de frustració, amb tot el que està passant.
Sí, tothom, perquè el privat et diu és que jo, a part de que porto una temporada durantíssima i tot, clar, ara que venen els ossos, que és uns dies que, doncs, que puc fer calaix, jo també els entenc, ara no tancaré el bar o no els hi diré, escolta'm, no, només puc agafar 4 persones i en tinc 50 esperant-se fora. És molt complicat, molt complicat.
Però clar, en algun moment algú ha de complir.
Sí. No, nosaltres
perquè,
de fet...
Perquè el que dèiem, d'alguna manera la ciutadania va haver de complir per festa major i va haver de tenir un comportament responsable, etcètera, etcètera.
No, i ells també han de complir perquè ho saben, que com ara tenim tanta policia s'han aixecat moltes actes i això, doncs, les actes de les policials són multes. Si hi ha més gent de la que et permet l'aforament tindrà una multa i si té gent de fora sense mascareta i tal, doncs s'ha multat a gent. Però, esclar, és un problema, perquè tampoc els agrada, no?, els establiments, no?, que vagis allà amb la policia i estiguis multant absolutament a tothom. Però, clar, ells han de complir, també, i és molt difícil complir, eh? Sembla una tonteria, però no ho és. És molt, molt complicat, perquè la gent també té moltes ganes de sortir, i la gent no fa cas. Jo hi he estat allà el 2 de maig i el Joan Tarrida al lloc de control, i bueno, els controladors ho passen fatal perquè la gent els hi diu de tot, perquè volen passar per allà i volen passar per allà i sense mascareta i no una o dues persones, sinó que en tens 30 o 40 que t'estan amb dues persones de seguretat. Vull dir, no és fàcil. No és
que,
fàcil.
Què voleu dir, que n'estem sortint millor d'això o no tant o en alguns aspectes?
No ho sé, en alguns aspectes jo crec que ho pagarem, perquè hi ha gent que està molt, això, molt alterada i molt nerviosa i que no fa cas ni de la policia ni de ningú. I bueno, jo crec que una mica que és el sentiment de la gent, no?, de tot el que hem passat, segurament de problemes que té cadascú a casa seva, amb la feina o amb el que sigui.
Ho dic per si des de la vostra posició, que evidentment teniu coneixement de l'entorn a través del que us van explicant forces de seguretat, vigilants, etc, etc, si s'està notant una certa, no sé si dir, tensió
sí, hi ha persones que estem... Sí, jo sí que ho veig, i ho veig sobretot, doncs, això, amb els informes policials que ens passen cada dia, te'n passen 3, no? Un al matí, a la tarda i al vespre. I a vegades n'hi ha caps de setmanes que jo parlo amb el sergent en cap, no?, i dic, ostres, és que no ho he parat, vull dir, i després, clar, la gent et diu, ah, és que la policia no es veu, i penses, si veiessis la de coses que han fet aquesta nit, no t'ho pots ni arribar a imaginar. Baralles, festes privades, que n'hi ha moltíssimes, queixes dels veïns per les festes privades que n'hi ha, bueno, detencions per temes de salut pública, o és que i realment la gent molt alterada, perquè hi ha això, hi ha moltes queixes, moltes baralles, moltes, jo crec que sí que hi ha un caldo de cultiu aquí, que per això una mica també es deia allò de l'oci nocturn, obrir-lo no només per alliberar tot aquest espai, sinó també perquè deixem que la gent una mica es pugui esbravar, no?, que hi ha gent que té aquesta necessitat, no?, de sortir, de ballar, de, no sé, de relacionar-se. Entenem, que encara hi ha el virus, jo soc plenament conscient, i hi ha morts i hi ha hagut molts morts i no és una situació gens fàcil, però ojo, perquè també la situació mental, diguem, no?, aquesta també s'està agreujant.
Esclar, després de tantes converses teniu la sensació que es farà cas d'això, o fins que les xifres d'ingressats a la UCI no baixin, aquí ningú mourà més del que ja s'ha mogut.
Que deixin obrir l'oci nocturn, vols dir? Jo suposo que si Salut ha dit aquest número, voldrà complir aquest número. No sé que li costi molt, perquè ja va passar això, quan van dir que també fins que no arribessin a uns números no obririen, i al final van obrir abans perquè veien que no arribaven a aquests números de cap de les maneres. Si no els hi costa molt arribar a aquest número, suposo que ho mantindran. Si veuen que els hi costa molt, doncs suposo que no.
Estava més receptiu Salut quan es va fer la prova de l'oci nocturn?
Sí, en aquell moment sí, perquè a més ho van provar, van veure que, bueno, que es podia fer, però clar, aquell moment va ser en un àmbit de 400 persones, tot molt controlat, tothom amb test d'antígens. Clar, això cada nit no es pot fer,
no.
Perquè és un...
Ja es plantejava en el seu moment que això no es podia fer cada nit, encara la variant Delta no estava com estava.
Però sí que es va demostrar que aquelles 400 persones estan allà sense mascareta, no es van infectar, per tant, és el que et diuen ells a l'oci nocturn, no? Et diu, a veure, aquí es va fer una prova i va quedar demostrat que tampoc... Ara, clar, ells pensen, una cosa és 400 persones, les altres són 3.000, no sé, també hem tingut moltíssima gent nosaltres aquest estiu.
Ens està passant el de molta gent, eh? No, així ja crec, però és que la realitat em diu que esclar, també hem tingut moltíssima gent i ara les nostres xifres de Covid estan baixíssimes.
Sí.
Tot i havent vist aquestes escenes al carrer.
Però també hem de tenir en compte que cada vegada hi ha més gent vacunada, cada vegada estem més immunitzats. Per això, si es fan coses que potser abans no es feien i ara es fan, hi ha gent que em diu, com és que ara deixeu fer això i abans no? Home, doncs perquè abans no hi havia tanta gent vacunada, abans n'hi havia molts morts, els números eren molt pitjors, és veritat, ara els números són millor i et diuen, però si hi ha molta gent, ja, però molta gent està vacunada, està immunitzada.
Ens deixaran fer cercaviles per Santa Tecla?
Jo espero que sí. Bueno, d'alguna manera. D'alguna manera, això que ho expliqui la comissió que són els... o el regidor de festes, s'està treballant molt i molt bé, la veritat, la comissió està amb una inventiva increïble i s'està treballant per fer-ho. I
ara, dic... ara està a la taula del Procicat, això encara no?
Encara no, crec, però bueno, anirà. Però jo crec que és això, que si es fa ara alguna cosa més que per festa major, si es fa serà per això, perquè es pot fer. Perquè Santa Tecla no és festa major, és el setembre, que és a finals de setembre, no és finals d'agost, i en general hi ha menys gent, perquè hi ha més gent immunitzada, perquè les coses estan més bé, nosaltres pensem que es poden fer més coses de les que es van fer per festa major.
Avancem. Era el mes d'agost, 14 d'agost, el BOE apareix publicat, aquest projecte de DIF, de les pantalles sòniques, no només... en el decurs de la via del tren pel nostre casc urbà, pel nostre terme municipal, sinó per d'altres també. A Badalona, el ple municipal ja ha dit que de cap manera accepta aquestes pantalles acústiques. Què heu pogut veure del projecte? Què us sembla i què es pot fer?
A veure, nosaltres fa temps que sabíem no exactament el que anava a fer a DIF, però sí que nosaltres fins i tot reclamàvem pantalles acústiques a la zona d'Aiguadols, on hi ha zones, per exemple, que fa molts anys que reclamaven. I a DIF ens va dir, sí, aquest any ho posarem. I vam dir, home, doncs fantàstic. Van venir a DIF i tot aquí, abans d'això, Van venir, ens van estar explicant que sí, que estaven treballant, que voldríem posar, nosaltres vam dir...
Doncs... Per una vegada que DIF diu que sí.
Exacte, tu.
I resulta que,
que és això. Fantàstic, mira que bé, això va endavant, ho porta l'Eduard Terrado, ha parlat moltes vegades amb ells i molt bé. I de cop i volta van dir que les pantalles... Bueno, el primer avís va ser abans que sortís el BOE, nosaltres ja ens van avisar alguns ajuntaments, a Vilanova, que a Vilanova, a més l'alcaldessa, és la presidenta de la Federació de Municipis, i ja va donar el toc d'alerta, va dir, ep, cuidado, que DIF vol fer una cosa com a molt exagerada amb el tema de les pantalles aquestes. Treballem-ho tots conjuntament, i llavors el regidor Terrado és el regidor que ha anat per part del govern, que ha estat a les reunions que han fet, i tots s'han posat d'acord en fer les al·legacions conjuntes de tots els municipis que no estem en absolut d'acord. Aquí es va arribar una mica a la conclusió que DIF va dir, o sigui, DIF té dos problemes, bàsicament, amb les vies del tren. Un és la gent que creua i que pot ser accidents, i l'altre és el soroll. Clar, hi ha diferents mitjans per salvar això, no? El soroll, per exemple, amb unes pantalles baixetes petites es veu que ja estaria solucionat, però clar, això no impedeix que la gent passi. Llavors ells, sembla ser que han dit, mira... per matar dos ocells d'un tren,
diguem, ho resolem d'aquesta manera.
Farem pantalles enormes, que així la gent ja n'hi passarà i no n'hi haurà el so. I clar, i aquí nosaltres hem dit que no. De fet, nosaltres en el proper ple portem una moció, precisament, que es posiciona...
Diguem-ne en la línia d'altres ajuntaments.
En la línia de tots els, de fet, és que ens hem posat d'acord tots els ajuntaments en dir, això no ho podem tolerar perquè és veritat, hi ha llocs que són pantalles enormes, grandíssimes, de 6 o 7 metres o 8, i això no... I també el que els vam demanar amb ells, ells han de canviar també les vies, fins i tot, que facin menys soroll els trens, vull dir, no anem només a tapar, no anem a buscar l'arrel del problema. Quin era el problema? El soroll? Doncs home, arregleu que no facin soroll, vull dir... no posar pantalles sobre pantalles i bé, i en això estem.
Què creieu que es pot aconseguir?
Home, jo espero que amb la força de tots els ajuntaments, com ens hem ajuntat tots, nosaltres esperem que sí, que almenys no deixar posar aquests monstros, diguem, que tota la línia nostra del tren, bueno, i és que és això, jo crec que serà la força de tots els municipis, perquè no som un o dos, sinó que som bastants, que ens hem posicionat absolutament en contra.
Quin estiu, hem a dir, per una banda, aquesta qüestió dels túnels del ferrocarril a Garraf, sí. I la necessitat d'ampliar-los, aquesta obra que també és...
Sí, aquesta sí que va ser bastant de sorpresa, perquè això més o menys sí que ho havíem demanat, vull dir, algun moment havien de posar pantalles. L'altre va ser bastanta sorpresa per nosaltres, perquè no ens va venir així de cop, que van dir, escolta, hi ha una obra, allò típic que dius, bueno, això no ho veurà ningú, no? I van dir, no, que ja va endavant, sembla que sé que amb el tema dels fons europeus ho han demanat i llavors doncs ho podran fer, i el tema és aquest, que traslladaran els túnels, els traslladaran uns quants metres, diguem, més endins de la muntanya, per no passar tant pel mar. Bé, jo penso que això també nosaltres ho hem de veure també com una oportunitat, no? Que quedi la via aquesta del tren, que pugui ser una via verda, un passatge, que també seria maco per les costes, i evidentment que les obres, vigilant sobretot, que respectin tot l'àmbit de la sostenibilitat, perquè clar, hauran de foradar una altra vegada massís, no? Però clar, també és veritat que els hi obliguen, perquè per temes de seguretat, aquestes vies per aquí ja tenen els dies comptats.
Hi ha alguns terminis per aquestes obres? És a dir, d'alguna manera, tant per la dels túnels del Garraf com per aquesta de les pantalles?
Nosaltres ara hem presentat tots al·legacions, per tant, ara això quedarà aturat fins que es contestin i tot. Terminis, bé, jo crec que el dels túnels ha de ser relativament aviat i si es fa amb fons europeus s'haurà d'anar complint. Vull dir, no pot tardar molts anys, diguem, perquè tots els fons europeus et demanen que en 2 o 3 anys...
I justifiquis quatre, tota la inversió,
no? Justifiquis, per tant, no sé, ho dic potser, però potser el 2025 o potser hauria d'estar fet ja, no sé.
Bé, la C s'ha quedat sense peatges, després de 52 anys. A nosaltres la concessió se'ns acaba el 2039. O sigui que en passaran 47 des que es va inaugurar l'autopista, a no ser que algú abans tingui la pensada d'alliberar-los, cosa que no creiem que passi. Bé, s'ha posat com a pedaç aquesta bonificació i fins i tot s'especulava en les darreres hores en què, si l'A7 queda molt congestionada, s'alliberaria el peatge dels túnels del Garraf, cosa que no ha passat ni tan sols quan hi ha hagut accidents a les costes de Garraf, fet que també és la paradoxa en ella mateixa. Com valoreu aquesta, diguem-ne, proposta de la bonificació a la qual també s'hi poden acollir ara els qui vagin a través dels túnels de Garraf?
Bé, ha estat una mica...
La xocolata del lloro.
Exacte, i per intentar calmar la gent. Nosaltres fa molt de temps que reclamem que els túnels, com a mínim, que si no que fossin gratuïts pels residents, com són el túnel del Cadí. Nosaltres, és un greu ja molt per no només per la gent, sinó per l'economia, per empreses que es vulguin implantar aquí, és una barrera enorme això de tenir que pagar aquest peatge. Per tant, nosaltres ho hem reclamat moltíssim. Jo, les vegades que he anat a parlar amb la Generalitat d'aquest tema, últimament em deien que, bueno, que esperéssim perquè arribaria la vinyeta, aquesta vinyeta famosa que es parla molt, i clar, quan hi hagi la vinyeta, doncs això ja està, ja s'haurà acabat. Però clar, van dir, nosaltres vam dir, doncs mentre no arribi la vinyeta, feu bonificacions. I nosaltres, evidentment, en demanàvem més, sobretot pels residents, perquè entenem que nosaltres som el greuge que tenim més gran, els que vivim aquí. I després, per la dinamització econòmica, no? I van fer això, que, bueno, és una bonificació que, bueno, ajuda més, jo crec, que la gent que no va tant, sovint, que té una mica de descompte, però evidentment no ens contentem, no, amb això, perquè és una mica, doncs, per tapar, per dir que han fet alguna cosa, però nosaltres seguim reclamant que aquí s'ha de bonificar i si no, doncs que implantin la vinyeta ja. Vull dir, si, mentre no, per, nosaltres ens vam queixar molt per això, perquè ens deien, no, com ja hi haurà la vinyeta, llavors això ja estarà dins de tota la taxa que es pagui per les autopistes i llavors s'haurà acabat ja. Per tant, entenem que s'acabarà abans que quan s'acaba el peatge, però això no ho ha vist ningú tampoc.
Si s'acaba abans, també perdrem... Vaja, també han aparegut els pobres ajuntaments que han perdut la càrrega d'impostos que pagaven les autopistes i que no tenen, evidentment, alternativa a aquesta injecció de diners que suposava pels seus pressupostos els diners de l'autopista.
Clar, però amb nosaltres no és el cas. Nosaltres jo crec que és un greu ja molt gran que tenim com a territori i tot el Garraf, tot el Garraf per implantació d'empreses i per la dinamització econòmica és una barrera molt gran, els peatges, molt gran.
L'Ajuntament diu que no als food trucks en general?
No.
No.
No, no. No, no, de fet, l'Ajuntament ha anat dient que sí bastant. Abans es deia més que no. Però en els darrers anys s'han posat molts de food trucks i s'han fet molt, sobretot amb esdeveniments. Nosaltres és on sempre en posem més. Per què? Perquè amb altres així més per lliure, diguem, doncs sí que a vegades, doncs amb el gremi, doncs hem tingut, clar, és més competència, podria ser en restauracions i tal, però amb esdeveniments, com bé sabeu, el Festival de Cine sempre n'ha tingut, quan hem fet algun esdeveniment, o el Festival de Terramar, o quan hem fet algun al Parc de Can Robert, vull dir, sempre hem posat food trucks.
El regidor escolar es va avançar quan va dir a la gent de Corazón de Agave que endavant, o la gent de Corazón de Agave es va prendre com una decisió ferma,
bueno,
una aprovació provisional.
El tema aquest és un tema complex, però jo crec que el regidor escolar segurament per bona fe els va dir, escolta, ho estic treballant, sembla ser que sí que podrà ser i tal, això ho pot dir perfectament, i és veritat que els altres van entendre això com, ostres, que bé, doncs ens podem posar, i no tenien una autorització. Jo això ho puc entendre. Ara, el que no puc entendre és que quan ja fa una setmana que estàs, ha anat la policia dos o tres vegades, t'ha aixecat un acte, han parlat amb mi, he dit, aquí no podeu estar, no tenquis. Això sí que no ho entenc. Vull dir, jo puc entendre que tu un regidor et diu, mira, ho estic mirant i et podràs posar, i tu has entès que et poses i et poses, però quan et diuen, ei, que no tens autorització i que has de marxar i que va la policia i t'aixeca actes, tu has de plegar i marxar. El que no pots dir llavors és dir, ah, és que jo vaig entendre que em podia posar. No,
és a dir, podeu entendre un malentès, però el que no enteneu és que després d'una decisió ferma...
Exacte, perquè ells mateixos deien, a mi pues deixa'm estar tot el mes d'agost. Clar, no pot ser. Si t'han dit que no, vale, ho vas entendre malament. Vale, li podem dir al regidor, ostres, no t'has explicat bé perquè mira, no t'han entès. Vale, fins aquí ho podem admetre. Però si la policia ha anat i t'ha dit plega i vés-te'n, t'has de marxar. Després tu reclama el que vulguis. Si tu dius, és que jo vaig, aquest senyor a mi m'ha dit que jo em podia posar i a mi m'ha costat tant posar-me, reclama, tu per això està la justícia, però tu has de marxar quan t'ho diuen. Jo crec que sí. I aquí crec que és on no es va actuar correctament.
No ens movem massa d'aquest àmbit. Per aquelles persones que diuen, ha estat una molt bona pensada facilitar els establiments que tinguin més terrasses, però que en algun moment això també haurà de fer marxa enrere perquè s'estan donant en més d'una ocasió casos de passos molt congestionats degut precisament a la presència de terrasses. L'Ajuntament té previst més o menys quan podrà tornar a la realitat de les terrasses d'abans de la pandèmia?
Sí, home, de fet nosaltres ara a l'estiu que ve, vull dir a l'octubre o novembre es farà un repàs, ja, de fet ja s'està fent, ja s'està parlant amb activitats de totes les terrasses que hi ha, com estan, i farem un repàs de cara a l'estiu que ve, evidentment no serà el mateix com ara. Vull dir que ara ha estat això, posa't on vulguis, com vulguis, tira i no, s'haurà de regular. Ara, és veritat que hi ha alguns... l'ordenança de terrasses segurament s'haurà de repassar perquè hi ha algunes opcions que per què no es puguin posar, no?, d'alguna manera,
per exemple,
o algunes èpoques només, no sempre. Vull dir, hi ha hagut gent que també m'ha dit,
ho dic per si l'experiència d'aquests mesos també ha fet, si ha donat algunes idees de cara al futur.
Sí, perquè hi ha una ordenança de terrasses que és molt estricta i molt, això ja ho dèiem abans, i és massa global, és a dir, és per tothom igual i no pot ser tothom igual, no té res a veure el carrer Santa Tecla amb el carrer Sant Bartomeu, per dir d'alguna cosa, no? Llavors jo crec que s'ha d'adaptar una miqueta i això ens ha donat, no?, també la visió de veure, bueno, doncs hi ha alguns llocs que tampoc no està tan malament, es veu vida, que hi hagi terrassetes pels carrers, també està bé, però evidentment hi ha llocs que tampoc, el que no pot ser és que s'ocupi tota la via pública i la gent no pugui caminar o que tu facis el teu negoci al carrer.
Heu tingut la sensació que en algun moment això era un punt excessiu?
Sí, no, i també he tingut queixes, evidentment, de veïns que m'han escrit i m'han dit, escolta, que no es pot passar, que mira, que aquests, mira, que no respecten, clar, vull dir, hi ha llocs que sí, que és veritat. I tot i així, la gent ha estat supercomprensiva, perquè la gent ho entenia, deia, home, entenent que han estat tancats molt de temps i ara... I per això jo crec que també la gent tampoc ha estat molt agressiva, però sí que s'han queixat, sí, evidentment.
Dèieu que aquest és un estiu, o ha estat un estiu, de força gent.
Moltíssima.
Moltíssima.
Molta gent. Jo crec que quan tinguem els números dels estudis aquests que fem amb els mòbils, tindrem uns números que ens sorprendran perquè ja es veia molta gent, però molta gent, molta gent. Visitants, moltíssims. Aquests visitants que venen d'un dia, jo diria que hi ha algun mes que hi ha 1 milió de persones.
Fins a quin punt això ha estat inesperat?
Que vingués tanta gent.
Que vingués tanta gent.
Jo crec que
vingués més gent que l'estiu passat, era una evidència, però que en vingués tant...
Jo crec que com ha vingut tanta gent de la proximitat, que abans aquests, també ho dèiem moltes vegades de turisme, tampoc els donaven tanta importància perquè dèiem, bueno, nosaltres treballem pels turistes, pel que ve de dia, bueno, i és el que tens aquí, ara ha vingut molt aquest de dia, perquè amb aquest estudi ens diu d'on venen, no? De Barcelona ha vingut moltíssima gent, però moltíssima. No m'estranya quan diu que Barcelona està buida, que estan tots a Sitges. Ha vingut moltíssima gent de Barcelona i molta gent de per aquí. De Vilafranca, de Manresa, Vilanova, d'Hospitalet, de Gavà, molta gent d'aquí, molta. I aquesta jo crec que és el que ha fet que hi hagi aquest gruix de gent tan gran. I també gent propera que ha vingut a hospedar-se, a passar fins i tot nits, no? Perquè estrangers és veritat que n'han vingut molts menys, tot i que els francesos al final han anat pujant i déu-n'hi-do també, però bueno, en números com antigament, res a veure. Però nacional n'ha vingut moltíssim, molt, i jo crec que això ens ha sorprès potser més de lo normal. Ja sabíem, i ja vam fer campanyes precisament perquè vingués gent de proximitat. Jo crec que ens ha sorprès això perquè la gent té ganes de sortir. I llavors la gent ha dit, doncs anem a un lloc proper i que ens agradi, que hi hagi diferents coses per fer i tal, com Sitges, i per això hem vingut aquí.
Fa uns dies, parlarem amb ell d'aquí poc, però fa uns dies repiulàveu aquesta entrevista que va fer el diari Avui amb el professor Donaire sobre el model del turisme i sobre fins a quin punt hi ha coses que han de canviar de cara al futur. Segurament, bé, ara més d'un recordarà com a l'inici de la pandèmia es va parlar del model del turisme, però aleshores això va crear molta tensió, però és evident que en la mesura que la pandèmia vagi passant, tornarà a posar-se sobre la taula la qüestió del model turístic. Apuntàveu que aquella entrevista us agradava perquè plantejava reptes que feien referència a tot allò que no pot ser un criteri de valor, com per exemple les multituds, la gent.
Exacte, exacte. Jo sóc molt seguidora del professor Donaire i sempre valoro moltíssim el que diu perquè sempre estic molt d'acord, no? Ell comenta això, no? Que no podem anar a més, volem més, que vingui més gent, que vingui tenir més turisme, més, això s'ha acabat.
Però en canvi ho utilitzem encara com a criteri de valor.
Encara s'està utilitzant com dir, veus, sí, ve molta gent perquè atraiem molt.
Ho acabem de dir, vaja.
Sí, ve molta gent perquè nosaltres atraiem molt. També és veritat que ara estem en una situació rara perquè és una pandèmia, perquè tampoc és tan normal que vingui tanta gent de Barcelona. Però sí que en condicions normals això ho hem de treballar. I amb les promocions o amb la difusió que fem, això ho hem de treballar. No podem fer difusió segurament a tot arreu perquè vingui tothom, sempre, perquè com més siguem millor, perquè no és veritat, com més siguem no és millor. No. I amb les platges, per exemple, que és una de les coses que parlem, doncs tampoc, no necessitem rebentar les platges i carregar-nos-les en dos dies perquè vingui molta gent. No, aquest no és el turisme que volem. El turisme, que ell també parla moltes vegades, més que de turisme, parla de mobilitat o de gent que es belluga, perquè és veritat, perquè tant turista és el que ve aquí a passar una setmana de vacances que el que ve a treballar, que el que ve a veure un amic, que el que ve a fer... Vull dir, hi ha moltes classes de turistes i la qüestió és que tu vagis a un lloc que sigui agradable, que s'estigui bé, que sobretot prevalgui i es cuidi pel medi ambient, per la sostenibilitat, allò que a tu t'agrada també ho vols veure on te vas. I jo penso que això canviarà. I a mi m'agrada molt la reflexió també que fa, que també té molt a veure amb l'aeroport de Barcelona, no? De dir, escolta'm, vols dir que volem que vinguin 70 milions de persones? Vols dir que volem més avions grans quan estem dient que els avions hauran de reduir? Perquè s'haurà d'acabar això d'agafar un avió per anar a París a prendre una copa i tornar. Això que és o caps de setmana, no? Els low cost aquests, això haurà d'anar acabant. Per tant, aquí la gent tampoc, el que vingui aquí, sobretot de llarga distància, doncs potser vindrà un cop a l'any, no vindrà cada dos per tres a passar una setmana aquí a gastar-ho tot, diguem, no? Doncs tot això ho hem de tenir molt en compte i nosaltres ens hem de preparar com a destinació turística.
Vinga, estirem aquest argument. Està prou cuidat, Sitges?
Home,
perquè resulti atractiu?
Home, costa molt cuidar-lo, perquè és el que dic, tanta gent, jo crec que el juliol, si no encara ho hem d'acabar de mirar, però em penso que el juliol sortia una xifra com de gairebé 1 milió de persones, de visitants, no turistes, eh?
Aquest
no,
juliol?
El juliol, 950.000 persones crec que n'hi havien registrades. És moltíssima gent, això. Per tant, costa molt cuidar això, que tot estigui net, que tot estigui verd, que tot estigui maco, que tot estigui... Evidentment que és la nostra feina i és el que hem de fer, però hem de tenir molt en compte aquests números de tot això. Jo crec que Sitges, l'atractiu més gran que té, és tota l'oferta que tenim, de tot. I crec que això és bo. Vull dir, tenim, sempre ho diguem, no, tenim l'oferta de platja, però tenim una oferta cultural brutal que hem tingut aquest estiu, tenim una oferta gastronòmica, d'oci, s'ha parlat molt de Sitges, hem sortit a la televisió moltíssim. I jo penso que per això som atractius. Ara, evidentment, que m'agradaria que Sitges fos molt més verd, fos molt més net i fos molt més maco, en molts aspectes, seguríssim, sempre. I ens esforcem amb això, eh? I a tot arreu estem posant flors... però també a tot arreu, a molts, ens les trepitgen o ens les treuen.
Us esteu apropant a la pregunta clàssica de la neteja, eh?
Sí.
Perquè si heu de fer una valoració, ara que ha passat un any, des de la implantació del nou contracte de neteja?
Doncs mira, la valoració et diré que ja no es parla tant de la neteja. Per tant, algú serà. I ja no tinc tantes queixes jo de la neteja. Jo tinc moltes queixes, evidentment, el número top mantes. Tinc moltes queixes a vegades de temes d'obres, d'obres que es fan, o... però de les brosses ha baixat una barbaritat, les queixes.
Anem a definir-ho. Teniu més queixes d'incivisme que de neteja?
Sí, sí, evidentment, sí, sí. I també moltes queixes això de sorolls, de festes, d'aquestes coses. I amb la neteja també tinc més queixes d'incivisme que de neteja. De mira, els aquest contenidor que sempre està a rebossar. I moltes vegades, l'altre dia ho deien, no? Un contenidor que deien és que no l'han passat a recollir, perquè estava ple, no l'han passat a recollir. Resulta que no va passar a recollir-lo, és veritat, però no va passar perquè hi havia un cotxe allà mal aparcat i el camió no va poder passar, que això també ens passa. Vull dir... Jo crec que la neteja ha millorat, ha millorat molt, els residus està millorant, costa més que la neteja, és veritat, però els residus també és una altra assignatura pendent que quan passin aquests 4 anys que ja em queden pocs, s'haurà de plantejar, no?, amb el tema de començar a fer en algunes zones, el que hem dit a vegades, o el porta a porta, o mirar, perquè hem de reciclar molt més, si ja recicla molt poc encara, tot i que ara, amb totes aquestes fileres de contenidors, s'ha millorat molt ja, que això també serà interessant veure els números, no?, perquè s'està reciclant molt més, perquè encara que potser un no reciclava, ara quan arribes allà hi ha una filera de contenidors de colors, doncs inconscientment ja reciclem més.
Però encara reciclaria més si fos porta a porta.
Clar, clar.
Entre altres coses, perquè sí, se sabria cada porta què és el que es deixa.
Exacte.
Si es deixa el que correspon o no es deixa el que correspon. Perquè sí, amb un contenidor, diguem-ne, allò que la culpa és fosca i no la vol ningú.
A tots els llocs on fan porta a porta, el reciclatge augmenta una barbaritat. El que passa és que és això, no es pot fer a tots Sitges de cop i volta, està claríssim, però per zones concretes, això sí que acabarem anant allà seguríssim.
I no sé si, com ha passat en més d'una legislatura, hem acabat cronificant l'assumpte del top manta, perquè no, ni s'avança ni se'n... No.
Mira, el top manta també, per mi, és un dels temes més problemàtics que tenim. Per mi el top manta sí que és un problema greu.
I de fa anys, eh?
De fa molts anys, perquè encara recordo escrits del Jordi Baget que ho deia, fa molts anys. Per tant, quan aquests temes que tenen tants anys, és que no...
Nosaltres sempre recordem, estàvem al carrer Sant Honorat, la regidora Vinyet Lluís, que era la regidora aleshores de Governació, sí, que abans d'una campanya electoral va dir en veu alta, així d'una forma absolutament categòrica, qui digui que resoldrà el problema del top manta, menteix.
Té raó, tenia raó, tota la raó, és veritat. I jo també ho segueixo, ho puc dir ara mateix, qui digui que resol el problema del top manta, menteix. Jo et diré una cosa, a més, jo estic contínuament, a més, ara tenim a Interior, tenim el secretari general d'Interior, és l'Oriol Amorós, que era el secretari d'Immigració, que havíem parlat molt amb ell pel tema Tom Manta. Per tant, és una persona que ho coneix perfectament, a més, ve molt a Sitges perquè té una casa, i per tant, és una persona que ho coneix perfectament. I estem parlant molt amb ell, i últimament ens hem reunit algunes poblacions per dir, escolta'm, perquè nosaltres demanem ajuda, perquè diguem, nosaltres sols no podem afrontar aquest tema. Clar, els Mossos a vegades et diuen és que això és un problema d'ocupació de via pública, per tant, és un problema teu, diguem, no, però escolta'm, és una gent que no té papers, és un problema meu.
És un parany això, perquè és evident, clar, que és un problema d'ocupació de via pública, és un problema, clar, de venda de productes que, clar, són il·legals, clar, però a la vegada també és un problema, clar, social.
Però és un problema d'immigració, és gent que no té papers, què faig amb aquesta gent? Jo no tinc competència per acollir-los o per posar-los... Per tant, és un problema molt difícil, molt. Nosaltres, no fa molt, vaig demanar a la policia que em fes una miqueta de report de com estava anant i tot. Ara no fa molt, es va multar a dos compradors.
Sí.
El que ha costat, multar a dos compradors, sembla mentira, però és
per què,
així.
Per què ha costat?
Perquè, clar, perquè tots els manters coneixen a la policia. I llavors has d'enganxar el comprador infraganti en el moment que està fent la transacció.
Home, n'hi deuen haver molts de compradors, com per poder caçar, no?
Compradors sí, però els manters, si veuen que hi ha la policia per allà, no ho fan.
D'acord.
Segurament, sí, no sé, sí, què els diuen dir, però els han esperat mitja hora que ara n'hi ha aquest que el coneix, sí, que és veritat, sí, sí, els coneix. Vull dir, no és fàcil fer aquesta feina i per això no funciona. Nosaltres, encara que no ho sembli, perquè jo ho dic i això la gent diu, sí, home... El número de manters s'ha reduït, el nombre de persones, o sigui, ara en teníem 50 de mitjana, 50 i pico, quan n'havíem tingut 100, no sé quants. El que passa és que cada manter ara no porta una manta, ara cada manter en porta 4 o 5. Per tant, l'ocupació és enorme. Aquest és ara l'altre problema que tenim.
Això vol dir que s'està tan segur que no passarà res, que puc deixar cinc mantes...
Van amb unes mantes, o ells ho tenen... Sí, sí. Ells estan també molt...
Això només, només ho fa algú que confia en que no passarà
ells
res.
Ells estan molt organitzats perquè quan fem, fem dispositius especials, n'hem fet diversos, i el dispositiu especial vol dir que van a l'estació, que allà, allà a l'estació els avisen, que van a la zona del pícnic fins a Terramar, són on estan, que els hi fan, els hi requisen, aquí sí, sí. Els hi troben, aquí no se'n van... Però clar, a vegades si ens posem molt, molt, molt allà... Ells se'n van a l'altra banda, se'n van a la punta o se'n van a la plaça Sant Sebastià i nosaltres és impossible, és, el, és això de, que diguem, no? Del joc de, del gat, gat i la rata. Per tant, és un problema molt greu i molt conflictiu. Nosaltres també amb el tema de serveis socials hem anat treballant-ho molt, però és molt lent. S'ha pogut posar una parada, que està al sindicat de manters, i que aquesta persona, però clar, aquest té papers.
Hi ha molts més manters que capacitat de poder fer.
I ell, en teoria, ha d'ajudar gent que faci els papers, perquè és que si no tenen papers no poden fer res. Clar, no poden treballar perquè no tenen papers, i no tenen papers perquè no tenen treball. Home, doncs això ens ha d'ajudar, per això estic parlant jo amb Interior, els dic, escolta'm, ajudeu-me, és que jo els hi vaig dir, jo amb aquesta gent, si fa falta, jo a mi si en deixeu, jo els hi dono feina, que vagin a netejar les platges de plàstics, que hi ha moltíssims. I ells,
però hores d'ara sense papers no hi ha res.
Però sense papers no puc fer res, és un problema.
Són les 11, alcaldessa, gràcies, fins a propera.
Moltíssimes gràcies.
Tornem demà a les 9, adéu-siau. Gràcies.